Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12:20. Saps que t'acompanyem des de Lleida, des d'ara mateix, de dilluns a divendres i fins a arribar a les 2. 100 minuts de Ràdio Lleidatana, feta des de Lleida i present de Lleida. Estem a dimarts, avui, a 30 de gener del 2018, vivint el penúltim dia del mes de gener, hores d'ara. Avui ha fet fred, aquest matí. Escolta, posa't com vulguis. Sí, que estem a punt d'arribar al febrer, però fa fred. Ara mateix, a la ciutat de Lleida, amb 4 graus. Buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem d'escacs avui, ja vam dir que faríem un seguiment d'aquesta lliga escolar que es va posar en marxa el passat divendres 19 de gener. És la lliga Adejo i que, per fer-ho i per parlar d'escacs, vaja, jo a Lleida crec que ho tenim fàcil. Tenim el gran mestre internacional d'escacs, com és el Josep Oms, i amb ell parlarem d'escacs, aquesta lliga i de les costums, de la gent que juga als escacs. Dia en el que parlem de barris, amb el Cosme Garcia. I encara ens queda temps, com sempre, per arribar a la una, perquè vingui el Joan Bellmunt i ens condueixi cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una comencem el migdia a Lleida, obrim la Nacional 240 tots els dimarts, parlant de cuina i parlant de moda amb la Leida Martí. I a 2:15, doncs, arriba la tertúlia dels polítics, en la que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Per cert, deixa'm que et recordi, hores d'ara, el nostre telèfon de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. Mira, tens temps des d'ara i fins a arribar a 2:15, pots enviar-ho durant tot el dia, però per proposar temes que hem de posar sobre la taula a la tertúlia dels polítics de la ciutat de Lleida. Proposa el teu tema, proposa'l, 664-526-180. Escolta, Ricard, posa sobre la taula aquest tema. Tu proposa'l i nosaltres el posarem sobre la taula i els polítics, doncs, són els que acabaran opinant sobre aquest tema. Si t'interessa qualsevol tema, 664-526-180. Previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a Lleida els cels seran clars amb temperatures sense canvis. A Lleida, 13 graus. Balaguer, 13 graus. Tàrrega, 12. La Seu d'Urgell, 15. I Viella, 12 graus. El vent es mantindrà suau durant tot el dia. I demà dimecres els cels seguiran sent clars amb bancs de boira matinals a la plana de Lleida i gelades dèbils en el Pirineu i les comarques properes. Les temperatures seguiran sense canvis importants. Aquesta matinada, les mínimes a Lleida, menys un graus, Balaguer, un grau, Tàrrega, 2 graus, la Seu d'Urgell, menys un grau i Viella, menys 2 graus. Les màximes del dia es mantindran semblants a les del dia d'avui. Lleida, 13 graus, Balaguer, 14, Tàrrega, 12, la Seu d'Urgell, 14 i Viella, 11 graus. El vent seguirà sent suau i sense canvis importants. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laia. 12:23 minuts. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de la xarxa viària lleidatana, perquè arriben les primeres restriccions de trànsit a la C14 pels treballs previs a l'excavació del túnel de Tres Ponts. Es preveu que s'allarguin 2 mesos per preparar els terrenys i construir un drenatge per on s'abocarà l'aigua que pugui sortir al seu interior. Per tant, si durant els propers mesos o cada dia feu anar aquesta via, que sapigueu que comencen ja aquestes restriccions de la C14. Això ho dic perquè dins dels nostres trajectes tinguem la prevenció d'augmentar el temps teòric que ens costarà passar per aquesta zona per no haver després de córrer més, i que ja sabeu que la velocitat i la carretera no són pas bons aliats. Obrim la plana política. Serret deixa l'escó conscient que tothom estarà a l'alçada sacrificant interessos personals per recuperar el govern. La cap de llista d'Esquerra Lleida demana restaurar la llibertat i la democràcia i implementar la república. Jo, de veritat, no sé si ha sigut una mala passada del subconscient, Però, clar, Meritxell Serret diu que deixa l'escó conscient que tothom estarà a l'alçada sacrificant interessos personals. Però no vam quedar que el polític és un ser altruista que només pensa en el bé del país, de la terra. Home, doncs no pots sacrificar interessos personals deixant el teu escó. Alguna cosa no em quadra. O ens hem acostumat ja que el polític és com una carrera, com una feina, amb el qual s'entendrien molts dels problemes que tenim en general dels polítics, en general, tampoc cal que personifiquem a una persona, o és que no hem entès bé el que és ser polític. Jo crec que s'ha perdut aquella essència del polític que, escolta, sacrifica temps personal per ser polític, però pel bé de la terra, d'on ha estat triat. Ara, si hem de sacrificar interessos personals, escolta, no sé, reitero, no sé si ha sigut una mala passada del subconscient o què, però, vaja, no ho veig massa clar, això, Per cert, que canviant de tema, comencen a posar-se a la venda demà dimecres els vols entre La Seu i Marsella, Palma i Madrid. Es posaran a la venda fins a 900 places, de l'aeroport de La Seu cap a Marsella, cap a Palma i cap a Madrid. I una recerca de la Universitat de Lleida revela mancances en treballar les llengües d'origen a les escoles catalanes. És una de les primeres conclusions del projecte Diversitat Cultural i Igualtat d'Oportunitats a l'escola. I escolta, una curiositat, que ja sabeu que m'agraden les curiositats i que crec que les hem de potenciar, tal com està tot plegat, tot el panorama. Ja sabeu que quan s'acaba l'any, doncs es fan molts rànquings, molts recomptes de coses. Doncs mira, s'ha mirat quins són els dies que més trucades s'han rebut al 112 durant l'any 2017, el telèfon d'emergències, el 112. Doncs són dos dies. Un és el de la Revetlla de Sant Joan. Mira que estem avisats, que vigileu amb el material pirotècnic. Doncs aquell és un dels dies amb més trucades al 112. I l'altre ha estat el 5 d'agost, va ser el 5 d'agost amb una onada de calor. Onada de calor el 5 d'agost, doncs són els dos dies que durant l'any 2017 han rebut més trucades al 112. El telèfon d'emergències va rebre aquest 2012 més de 2,6 milions d'avisos, un 4,86% més que l'any 2016. I abans de parlar d'esports, encara direm que el Catalunya ha liderat al novembre la constitució d'hipoteques, al novembre va liderar la constitució d'hipoteques a tot l'estat amb un augment del 14% en relació al 2016, i que a Lleida, concretament a Lleida, van baixar, les hipoteques van retrocedir un 2% a Lleida. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Ho vam avançar ahir a la radiografia. Demà a les 6 de la tarda s'acaba el plaç del mercat de fitxatges d'hivern en futbol i el Lleida Esportiu farà un o dos fitxatges més abans de que es tanqui aquest mercat. Així es va decidir ahir durant una reunió que van mantenir el president, el director esportiu i l'entrenador del club. El Lleida incorporarà segur, probablement avui, un jugador de banda dreta i no descarta fitxar també un centrecampista polivalent.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ara sí, que arriba el moment, aquell moment que esperes, cada dia en el que fem memòria, ho fem ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I tal dia com avui, de fa 25 anys, o sigui un 30 de gener, però de l'any 1993.
Anem a parlar d'un tema que ja n'han parlat i que se'n parlarà, perquè en aquells moments era molta notícia.
Doncs parlem-ne.
Després de 3 mesos d'intensa i esperançada recerca, es van trobar un 30 de gener els cossos de les 3 nenes d'Alcàsser.
Ai, sí.
Estaven semienterrades a Tous. 2 apicultors van veure el braç d'una d'elles que sobresortia de la terra. La roba dels cadàvers coincidia amb la de les menors. Els familiars van reconèixer els objectes personals de les nenes. s'estava a l'espera de l'autòpsia perquè encara no se sabia la causa de les morts. Es van detenir alguns sospitosos del triple assassinat. Els experts apuntaven a que els autors del crim podrien ser caçadors. No va ser així, però en aquell moment és el que s'especulava.
És un d'aquells crims també que clar, tard de tant, un... surten a la premsa, és molt recorregut.
Fa poc sí, temps, sí. Ara el 2000 i pico encara n'estàvem parlant, vull dir que ha tingut moltíssim ressò. També era notícia que els pescadors de Lleida volien crear una escola i demanaven a la Generalitat que repoblés l'embassament d'Utxesa de lluços de riu. La mitjana seria el lloc ideal perquè es respectés la fauna. El govern civil de Lleida va impugnar el reglament de l'ús del català d'un consistori. La norma municipal era contradictòria a la llei de normalització. Convergència i Unió va preguntar al govern pels criteris polítics de les impugnacions. L'AVE Saragossa-Lleida es començaria a construir l'any 1995. El Ministeri d'Obres Públiques i Transports va confirmar l'inici de les obres, que costarien 95.000 milions de pessetes. No. S'estava tramitant la declaració de l'impacte ambiental del tram. El pla d'execució seria d'uns 3 anys i el trajecte més curt en 56 quilòmetres. Això es reduiria en 50 minuts el trajecte de Lleida-Saragossa, que era el primer tram que s'estava doncs, intentant començar.
Home, a hores d'ara no sé exactament, però crec que de Lleida-Saragossa són 3/4 d'hora.
Exacte.
45 minuts, eh? No és més.
Bueno, i ara, després de 25 anys, veiem que s'està estrenant lo de Castelló.
De Castelló, sí.
Amb molta
la sort. La setmana passada, el viatge inaugural, ja van tenir un problema.
Exacte, van tenir ja...
Saps allò que ho proves? Ara m'és igual, perquè havia el Rajoy i la broma ha sigut sí. Aquesta de la setmana passada. Però és igual, eh? Saps allò que ho proves, i tot funciona preparant pel Perfecte. Dia de la inauguració, i el dia que està tothom pendent, aquell dia et falla.
Però és que a més a més és el que deien molta gent, i també des dels governs, els governants de la Generalitat Valenciana, que durava més, o sigui, tardava més temps l'AVE que l'Euromet.
Clar, imagina't.
I clar, això és una miqueteta, sí. És un contrast.
Això s'havia d'haver calculat abans de començar a desembolsar diners.
Bé, o sigui que l'AVE que de Saragossa a Lleida encara no estava fet, l'any 93, encara
no.
Estaven començant, i ara, l'any 2018, doncs han inaugurat ja lo del tram del Mediterrani, que en diuen, lo passadís del Mediterrani, sí. No? Que és que es va inaugurar la setmana passada. Bé, també el Patronat d'Aigües Tortes era notícia, va negar l'accés de taxis del Pont i la Pobla. El patronat estava estudiant la redistribució de llicències. La proposta de la Pobla va perjudicar a la del Pont de Suert. L'any 93 s'aplicaria la normativa estricta per no obrir una dinàmica perillosa. Per tant, doncs allí ja no s'hi va poder pujar, i els taxistes també estaven una miqueteta en lluita.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Fins demà.
És nuestra guerra, no la suya. Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Ahora en El Corte Inglés, Semana Joven, con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60% en Levi's, G-Star, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en El Corte Inglés. ¿Vamos?
Las familias de verdad piensan que pueden bajar los escalones de 2 en 2, pero los bajan de 10 en 10. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ja sabeu que vam quedar que ho tornaríem a fer, i així ho fem. N'hem parlat al principi del programa, avui tornem a parlar d'escacs, i home, si hem de parlar d'escacs a Lleida, no crec que haguem de rebuscar massa. Evidentment, hi ha molts amants dels escacs, molta gent que juga bé als escacs i que juga molt bé als escacs, però tenim el gran mestre internacional d'escacs a Lleida, que és el Josep Oms. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, primer de tot, el Josep, ja hem dit que és el gran mestre internacional d'escacs, director també de l'escola Adejo, que la trobeu a internet, a www.josepoms.com i al carrer Taquígraf Martí, número 16, a Lleida, al costat, a prop, del que era abans el Clot de les Granotes. Josep, escolta, la Lliga Adejo, que ja ha començat, ja vam dir que era la quarta edició que es feia, tots aquells dies de preparació, tot això, doncs ja ha quedat enrere, perquè de les 5 jornades que tindrà aquest any, la primera ja es va fer aquest passat 19 de gener. Com va anar?
La primera es va fer i ara a les portes de la segona, ja, o sigui que això ja anem a tope. A veure, la primera va anar molt bé. El primer dia sempre costa molt, perquè tant nens nous i tal ho has d'organitzar, i clar, si ja tens 100 nens pràcticament, doncs per molt bé que ho vulguis fer, doncs clar, costa 100, una mica, però en general
nens,
crec que dintre les dificultats va anar bé.
Un centenar de persones es van apuntar aproximadament.
Sí, un centenar de nens més, els pares que vivim per allà, que no van sols, vull dir que ja de bé 200 persones en una sala no molt gran.
Va ser la jornada inaugural, es va realitzar a l'escola La Mitjana, com dèiem, el 19 de gener, i la propera cita que la tenim aquí serà aquest divendres, dia 2 de febrer, a l'escola Països Catalans. Aquest any, com a novetat, el que heu posat és que la gent s'ha d'anar inscrivint jornada a cada jornada.
Si ho aconseguim, perquè a vegades això costa una mica, els hàbits sempre costen, però bé, més que res per tenir una mica controlat, perquè si no l'any passat, clar, el que no sabíem és si venia 60, 70, però bé, jo crec una mitja entre 80 i 100, crec que per l'experiència que tinc que estarem normalment, que està molt bé. La veritat és que està molt bé.
Molt bé. Falta confirmar el dia de la tercera jornada, que es realitzarà al Col·legi Aravell, la quarta jornada que serà...
No, és el divendres, em sembla que és dia 23.
Divendres 23.
Hem de canviar 23. La web, i a les circulars ja ho vam canviar, ens falta canviar avui a la web. Em sembla que és 23 o 24.
No, 23 és divendres. Divendres dia 23.
Divendres dia 23.
De febrer a l'escola Aravell.
Sí.
La quarta jornada serà el 16 de març al Joc de la Bola, i la darrera i cloenda serà el 13 d'abril, després ja de Setmana Santa i del Dia de la Mona, a l'escola Maristes de Lleida. 5 jornades que el que pretenen és agrupar a tots els aficionats de primària als escacs.
Sí, de primària generalment. El que passa és, clar, si algun nen o una nena o que en té 5 i és un crac, doncs bueno, no estem pas tancats al talent, no? Al contrari, el que passa que normalment els nens i les nenes n'aprenen a partir dels 6 anys, però no estem mai tancats al talent, evidentment.
Si us voleu inscriure, doncs us envia un correu electrònic a l'adreça info@josepoms.com. I però avui ja, perquè això és aquest divendres, per tant, avui s'ha d'enviar com a molt tard, info@josepoms.com. I si una persona que ens està escoltant, Josep, no ha participat a la primera jornada, pot venir a la segona sense problema, suposo.
Sense problema, perquè el que es tracta és de que la gent s'ho passi bé i sigui una mica dintre el que cap... A veure, hi ha unes normes perquè tothom entengui com les coses han de ser sèries, però a part d'això és molt familiar. Vull dir, l'equip venen, tothom se coneix, és una mica una cosa lúdica social. A part de... I la comptabilitat és una mica... Vale, però no és el primordial. El primordial és que la gent aprengui valors i una mica tot això a nivell escolar. Si un vol millorar molt, doncs ja s'apunta en un club. Però això és una cosa més social, escolar.
Efectes organitzatius, entenc que s'organitzen grups que es van enfrontant. Cada jornada són 4 partides d'escacs. I el que sí que hem de recordar, i s'ha de fer, és que els adults, mentre juguen els nens, no anem a dir-los cap on han de moure, intentem fer silenci, intentem sortir de les zones de joc, que jo crec que són coses que cauen pel seu pes, però que encara s'ha d'anar recordant,
És que l'amor de pare, a vegades, o de mare, és molt fort. I a vegades, una cosa la lògica, però entenc que una mare o un pare, quan veu el seu fill, a vegades, pues, perd una mica el nord. O sigui, és l'amor aquest que... és una mica difícil de controlar, no?
Escolta, Josep, una curiositat, perquè jo sí que vaig venir a la primera jornada. Normalment, la gent amb la que treballes, els nens amb els que treballes d'escacs, normalment provenen de pares que saben i juguen normalment a casa, o no té per què?
No té per què. L'únic que a vegades, inclús és la, això és una curiositat, que normalment els nens i nenes de 6 a 12 anys, per dir-ho així, juguen més amb els avis que amb els pares, normalment. És una curiositat, perquè la generació aquesta dels 40 o així era més la generació d'abans, és una mica més generació internet. La generació anterior és la generació de la botifar, dels pobles, i una mica repartida tota la tarda i en saben més els avis. Però, bueno, no té per què. A més, està molt de moda a nivell social i ja ha transcendit totalment. Vull dir, abans sí que potser era més que el pare o la mare ensenyava, però ara ja... Vull dir que ha sigut una ebullició molt gran els últims anys, està molt de moda.
T'ho dic perquè la zona on es va desenvolupar la primera jornada de la Lliga Adejo, jo vaig estar molta estona a la part exterior, o sigui, per tant, podies moure't i fer soroll per entendre'ns, que no molestaves a dins, perquè estàvem a la part exterior, per tant, havia les finestres entremig, i tenia uns pares al costat que estaven observant com jugava el seu fill, i anaven parlant com si estiguessin veient un partit de futbol, o sigui, des de casa, des del sofà, que fem normalment, o sigui, xuta, centra, home, xuta, marca, no? Doncs ells anaven fent el mateix, però amb els escacs, mou el peó aquí, no mogues la torre allà, vigila el cavall. I jo pensava, dic, mira, escolta, els pares no només hi entenen, sinó que ho viuen.
Sí, l'únic que això és com tot una mica, el problema... És com els pares, a vegades estan a prop, jo torno a repetir l'amor aquest, no?
Sí.
De que, per exemple, a vegades ens trobem de que ve un pare amb una nena de 5, 6 anys o un nen i li ensenya tot de cop, vull dir, i vol que n'aprengui tant, que posi tanta passió, que això passa amb tot, no? Dius, bueno, ja, però tot té el seu procés, i a vegades, doncs bé, has d'anar a poc, has d'intentar motivar el nen, perquè no és una qüestió de ningú de ser aquí el Carlsen, que és el campió del món, o que sigui, torno a repetir, l'important és que un... s'ho passi bé, que l'ajudi amb els estudis, els escacs, que l'ajudi a concentrar-se amb els valors que dona, i si després resulta que el nen o la nena és molt bo, doncs ja parlarem i mirarem el camí que ha de seguir. Però jo ho veig més a nivell formatiu, però clar, això ja sé que costa una mica. És molt competitiu aquest món i costa a vegades separar-ho. I més amb un esport individual.
I tant. Doncs escolteu, us torno a dir el correu electrònic, info@josepoms.com, i si no mireu a la web www.josepoms.com, que si us veu despistar la primera jornada no passa res, podeu venir a la Lliga Escolar Adejo d'Escacs, que tindrà lloc la segona jornada, ja ho hem dit, aquest mateix divendres, que és dia 2 de febrer a l'Escola Països Catalans a partir de les 6 de la tarda, si es pot arribar o s'hauria d'arribar uns minuts abans millor, perquè a nivell organitzatiu el que dèiem, moure a 100 famílies, ja ho dic així, no és fàcil. I recordem també que, escolta, des de l'organització teniu el detall de fins i tot donar berenar,
Sí, això ho fan les escoles, i normalment l'escola que és l'organitzadora ho dona l'AMPA, normalment.
Molt bé.
Però bé, torna a ser l'objectiu aquest, que sigui... lúdic, familiar, social, bueno, anar educant poc a poc, no? Per exemple, doncs hi ha els nens de grans que són una mica més grans que juguen amb els petits, no? Si t'hi hauràs fixat el primer dia, clar, nen el que vol és guanyar, amb ell no li expliquis històries, no? Jo ho entenc. Llavors podeu fer el mat del pastor, no sé què, en 3 minuts, 10 segons, s'ha carregat el pobre nen petit, no? Llavors li has de dir, no, home, no, això així no és. Has d'intentar, doncs li expliques on s'ha equivocat, li ensenyes i una mica... És els valors que transmetem, que s'ha de... Bé, que no s'ha de ser un animalet o voler guanyar tot a costa, no? Que no tot és mirar la tele, el Barça o el Madrid, així, això,
correcte,
això no és.
Correcte.
No és aquesta manera, no? Però, bueno, això ja saps que costa. Costa de transmetre.
Josep Oms, gran mestre internacional d'escacs, que el tenim a Lleida, el trobeu a la web www.josepoms.com. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres altra vegada, i et vaig dir que aniríem fent connexions per saber com va evolucionant aquesta lliga, que de moment té 5 jornades, però escolta, d'aquí uns anys no sé si ho haureu de començar a ampliar, això, Gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé aquest divendres.
Moltes gràcies, Ricard, per la teva col·laboració. Gràcies, adeu, bona tarda.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Autoscola Sant Joan desitja que el 2018 sigui l'any del teu carnet de conduir. Un equip de professors al teu costat per preparar el teu examen amb el màxim d'eficàcia, tots els permisos i tota la formació relacionada amb el transport. 55 anys d'experiència i 20.000 alumnes aprovats a Lleida ens avalen. Autoscola Sant Joan, a Baró de Maial 16, Pardinyes, 973-222-679 o a la web santjoan.cat. Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars.
El punt en el que hem arribat a 3:15, sóc el Ricard Álvarez, segueixes a Herrera en Cope i ara arriba el Cosme García.
I bé, abans de finalitzar la primera part del programa i que arribem a la una, pues sempre tenim aquí la possibilitat de departir amb els nostres barris per conèixer més de prop la seva activitat, les seves reivindicacions i també el seu tarannà. Per això avui volem parlar amb una de les partides de Lleida, la partida Copa d'Or i Xot de Fontanet, i tenim a l'altre cantó de l'aparell telefònic el seu president, David Melé. Benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Volem parlar precisament de la teua partida, volem parlar també de les singularitats que pot haver durant tot l'any. Hi ha una assemblea general habitualment quan s'arriba gener, febrer, març, a la qual se fa balanç de tot un any. Podem anticipar què ha suposat per aquesta partida de l'Horta de Lleida l'any 2017 que acabem de finalitzar?
Bé, doncs, com bé dius tu, d'aquí pocs dies, d'aquí dues o tres setmanes màxim, hem de fer l'assemblea en la qual hem de rendir comptes com a associació de veïns als nostres veïns i explicar una miqueta de quin és el nostre balanç de l'any 2017 a nivell econòmic i a nivell una mica d'activitats i també quines són les percepcions, les sensacions de cara a l'any que es va engegar el gener. I en principi ja estem fent, com a associació, estem fent reunions prèvies per quadrar-ho tot, perquè com tu bé saps, tot aquest grau ben quadrat avui en dia, i la veritat és que no podem dir que sigui un any dolent, ni molt menys a la partida de Copa d'Or i Xot de Fontanet, però sí que hi ha coses que no hem de deixar de treballar, doncs perquè la problemàtica de viure a l'Horta, doncs, tu la coneixes perfectament, i els teus oients també, que n'han parlat moltes vegades, i la nostra singularitat fa que, doncs, que tinguem serveis que han de continuar incidint, i tenim els mecanismes i tenim la manera de pensar-nos a l'Ajuntament per continuar demanant, pues, que tot continuï funcionant un pelet millor del que va ser l'any 2017.
L'altre dia, precisament, ja fa pocs dies, era Sant Antoni Abat, la Setmana dels Barbuts, Sant Antoni, Sant Sebastià i, com no, també Sant Vicenç. Bueno, pues celebràvem Sant Antoni Abat amb la pagesia, estaves tu present i, bueno, fins i tot a les plegàries se demanava per allò de que se sàpiga entendre les singularitats, les formes i maneres d'actuar de l'Horta de Lleida. Que se tingui present, que no és el mateix estar al centre ciutat que viure a la perifèria, mai millor dit, que és l'Horta, no?
A més, aquest esforç, aquesta manera d'entendre-ho, nosaltres també com a gent que vivim a l'Horta no ho entenem. La singularitat de l'Horta i els avantatges que comporta viure a l'Horta de Lleida, som conscients de que mai podrem assolir el nivell de serveis o el nivell de seguretat, per exemple, com en altres zones de la ciutat de Lleida. Però sí que és veritat que tot i ser diferent, hi ha moltes coses que creiem que s'han de continuar treballant. Llavors, sempre t'he dit el mateix, viure a l'Horta és un privilegi i nosaltres som els primers que ho sabem, però també sabem que l'Horta la gaudim tots, la gaudim la gent que hi vivim, la gent que hi treballa, la gent que viu i treballa i la gent que baixa molts caps de setmana i molt entre setmana a gaudir de l'oci i l'esport en aquesta zona privilegiada de la ciutat, que crec que cada vegada més la gent de Lleida ho valora, però nosaltres hem de continuar treballant, perquè quan parlem una miqueta de qui és el nostre client, el nostre client és la ciutadania de Lleida, ja? I ara mateix, mentre està explicant això, estava pensant en el tema del civisme, estava pensant en el tema de seguretat, i estic pensant en moltes coses i mesures que encara hem de prendre per conscienciar la gent de Lleida de que el que tenen al seu voltant és un privilegi, llavors l'hem de gaudir i disfrutar, però respectar-la entre tots.
Dins de les vostres activitats, ja que parlàvem de singularitats, us caracteritzeu, si no abans, a lo millor, a part de les barquetes del Tòfol, només se coneixia la partida, per alguna vegada que passaves amb bicicleta o a fer esport, no? Però ara es coneix també per les bruixes del Pont del Boc de Viterna. Aquesta és una representació que cada any pues, se va fent. I això és una mica com els Pastorets, com el Tenorio, com la Passió, sempre hi ha alguna cosa novedosa a presentar, no? I per tant, suposo que treballeu amb aquest projecte, que aquest any ja va ser variat amb alguns dels seus aspectes. Seguireu amb aquesta línia de seguir fent la representació i variant alguns dels aspectes de l'obra?
Pues te donaré una primícia, Cosme, aprofitant, no? Sí que és veritat que com a partida i com a motor d'aquest espectacle, cada any ens fem el mateix plantejament. Com hem de fer-ho per millorar l'espectacle? Però també sent conscients una miqueteta de qui som, què podem fer i on estem. Vosaltres i molta gent que ens escolta coneix perfectament la partida és una partida petita i en la qual pues, la gent s'hi va involucrar, però si no hagués estat per totes les associacions que ens ajuden, puc assegurar que avui en dia les bruixes del Pont del Boc tindrien molt difícil de continuar. Per allò que hem parlat moltes vegades del relleu generacional, de la gent gran, de l'horta, i etc. Però tenim la força d'aquestes entitats que ens donen suport, que ens ajuden i que col·laboren, i que no és que siguin una ajuda, és un factor fonamental per tenir endavant les bruixes del Pont del Boc. I aquest any el plantejament que ens hem fet és saber que és, on som, on hem arribat entre tots fins ara, fer una valoració dels 8 anys que portem fent-ho i de que cap a on ha d'anar aquest espectacle. I sincerament ara estem és l'època en la qual la Comissió de les Bruixes del Pont del Boc ha de prendre aquestes decisions i si tenim la força per continuar un espectacle d'aquesta magnitud.
D'alguna forma està claríssim que treballar de forma transversal és el que avui en dia s'imposa, ja que les institucions no arriben, poder haver de fer allò, jo te doy el trigo i tu me das el pan, no? Ens han d'intercanviar. Si un té una actuació o un té una possibilitat, li ha de cedir a l'altre perquè l'altre li pugui cedir també amb ell. No s'han d'interrelacionar, perquè tancar-se no porta a res.
I ara aquest serà entrarem cap al quart any que vam entrar com a junta a l'associació de veïns, a l'espectacle com a tal seria el 8è any, i el que han fet és aprendre del que s'ha fet abans. I jo no entenc el moviment veïnal avui en dia, no l'entenc, i si hi ha algú que m'ho pot portar a contrari que m'ho digui, sense la col·laboració i la cooperació entre tots nosaltres, però igual que la partida, vull dir, si has d'engegar qualsevol projecte, o mires al costat, a la dreta, a l'esquerra, qui pot acompanyar en aquest viatge, o de vegades es fa molt costós i molt complicat tirar endavant qualsevol tipus de projecte, per petit que sigui. I jo he entès sempre, i la Junta ho han vist d'aquesta manera, que sense l'ajuda de tothom és impossible tirar això, però és impossible també la festa major, o la festa de l'arbre, o qualsevol activitat que vulguis fer. La sort que tenim i els que vivim a l'Horta, que pues, tenim una comissió de l'Horta en la qual tots els presidents ens reunim cada mes i veus les sensacions, i veus les activitats, i veus com la força que tenen aquesta gent, i a vegades, pues, sincerament, busques les sinergies i parlant la gent s'entén, i parlant descobreixes coses i activitats que estan fent altres entitats que et poden ajudar.
Dius, parlen, la gent s'entén. El president, el senyor Solsona, bueno, pues, ha estat sempre en connexió amb la gent, però després hi ha les comissions diferents a la paeria. Una està dedicada, precisament, a l'Horta de Lleida. Veritablement sembla que hi ha un interès, no? Ara ja teniu un logo propi, sembla que el regidor Félix Larrosa acudeix, es preocupa de les vostres necessitats, i potser ara és el moment, jo diria, més dolç que esteu tenint, no? Perquè a nivell de regidoria de l'Ajuntament se'n preocupen de vosaltres, no?
El que el 2015 amb les eleccions municipals la desaparició de la regidoria pròpia de l'Horta de Lleida, que nosaltres com a gent que vivim a l'Horta creiem que és fonamental i que és important, i que si algun dia pot tornar a aparèixer aquesta figura creiem que l'Horta la mereix, el que llavors va semblar un inconvenient, doncs la creació d'aquesta comissió de l'Horta de l'Ajuntament, de la qual també tinc sort de participar-hi, però realment el que ha fet és recollir una mica la sensació i el treball de la Comissió de l'Horta de la FAP, que, si no m'equivoco, no et voldria enganyar, ja fa més de 25 anys que funciona i és una de les comissions més actives de la FAP. I l'únic que han fet els grups municipals és recollir aquestes inquietuds, recollir el que realment la gent de l'Horta demana, i pugueu plasmar en una taula, pugueu plasmar en una comissió. I també t'he de ser sincer, ara fa vora 2 anys i mig que s'està treballant aquesta comissió i ara estan sortint a la llum i estan sortint molts d'aquells projectes que es van començar allà al mes de maig del 2015 i ara estan sortint a la llum el tema de la marca, el tema del reglament, el tema de l'APP. Són moltes de les iniciatives que han arribat a la comissió i que la regidoria les ha fet seves i que gràcies a Déu s'estan tirant endavant. Jo sempre dic una frase, és molta feina feta en aquest cas, però moltíssima feina per fer.
Les associacions de veïns han d'anar unides, això està claríssim. La FAP és la inculcadora perquè tothom estigui unit, perquè tothom faci coses, i el que no respongui, doncs ja serà responsabilitat seva. O sigui, la plataforma hi és, alguns no se la fan seva, llavors ja és responsabilitat amb ells, no?
Sí, però per això també la tasca que tenim les juntes de les associacions de veïns. Jo sempre dic una frase que m'agrada molt, és: nosaltres treballem per tots els socis de l'associació de veïns, però també per tots els veïns de la partida, independentment si són socis o no són socis. El que també hem de fer, veure amb aquests veïns que aquesta eina, que és l'associació de veïns, li és útil pel seu dia a dia i per manifestar una miqueta les seves inquietuds. Han d'intentar ser un vehicle per arribar a les institucions, per arribar a solucionar els problemes del nostre dia a dia.
Doncs és la possibilitat de que coneguin la vostra partida. La propera assemblea és el que marcarà pauta. Però la meva pregunta, hi ha possibilitat de que la vostra partida, que és molt activa, que, bueno, que no és molt gran, us veguem alguna vegada el dia de Sant Antoni Abat o a la Festa Major de Lleida en carrossa? És la pregunta del milió.
És la il·lusió de la Junta. Quan dic que és la il·lusió és perquè realment crec que s'ha de recuperar. S'ha de recuperar, i jo, sempre ens agrada contar, i Cosme, tu m'ho has sentit alguna vegada, és valorar la gent que fa coses, valorar la gent que hi és. Sant Antoni diu, és que podria haver més carrosses, sí, i hem de treballar tots perquè n'hi hagi més, però hem de valorar molt la feina que han fet a les carrosses que han estat aquest any, i realment, en base i amb el pilar que la gent que ja ho està fent, intentar aconseguir partides com la meua, o com la nostra, no dic la meva, però dic la meva perquè represento a la partida, ens enganxem amb aquest projecte de Sant Antoni, que realment és molt bonic, i realment el dia de Sant Antoni cal felicitar a tots els organitzadors, perquè realment no només van ser les carrosses, va ser l'esmorzar, va ser la missa, va ser el dinar, va ser l'entrega de premis Horta de Lleida. Vull dir que al final és un dia que està organitzat perquè la gent de l'Horta en pugui gaudir. I el que hem de fer és vehicle de comunicació als nostres veïns, motivar-los a què fem aquestes coses. Jo no em puc comprometre perquè, com bé dius tu moltes vegades, sols no ho podem fer. Però la il·lusió hi és, i és un dels punts de l'ordre del dia per l'assemblea d'aquest any.
Lleida, la terra que ens uneix, titular, no?
Sí, ni més ni menys.
David Belé, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé aquest exercici del 2018 i que feu una bona tasca pel bé de la ciutat i bé també dels vostres convilatants. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon migdia.
Bon migdia.
I bon profit.
Gràcies.
Bueno, Ricard, dic-lo de bon profit perquè sí. Jo sé que això et fa obrir la gana, home. Amb aquesta hora ja, que arribem a la una, que ara vindrà el Joan Bellmunt. Bueno, doncs jo tinc un correu, com sempre, cosme@copelleide.com, i ja saps que t'ho preguntaré. Vinga, digues el teu WhatsApp. Apa, bueno, adeu.
Gràcies, Cosme. Mira, recordarem el WhatsApp, 664-526-80, 664-526-80, perquè tenim tertúlia dels polítics a 2:15 i perquè ens proposis temes. Doncs a part, ja hi ha directes cap a la una, sempre buscant aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, que anem de Vilanova encara, eh?
Sí, per acabar el mes anem a la darrera Vilanova que tenim anotada, que és Vilanova de Segrià, aquí al Segrià. L'hem deixat pel darrer dia, acabar mes, més propera, vull dir que un hi pot anar aquest mes encara, si
vols. Sí, tant.
El poble de Vilanova de Segrià es troba a 255 metres d'altitud, en un petit planell a la dreta del canal de Pinyana i envoltat per camps ben conreats. El 1180 s'esmenta a vora la torre de Gilabert, el lloc de Torridellà, vora del camí de Vimpele a Almenar, i cal dir que la torre de Segrià entre la Séquia Nova i la Vella. Aquestes torres donaven lloc a un nou poble anomenat en els documents Vilanova de Riu d'Ovelles o Vilanova de França. Cal dir que la filla Urraca es deia França. I finalment, Vilanova de Segrià va ser com es va dir. Després de que absorbís els llocs de Castellnou de Segrià, un lloc situat a 500 metres de l'església de Riu d'Ovelles, on els templers havien alçat un castell i bastit cases. Una mica de confusió amb tot això sí que per l'oïdor pot ser, perquè diu, bueno, que quants poblets, quantes cases, sí, quants castells, no? Cal dir que la casa templera de Gardeny fou la promotora de la repoblació d'aquest sector. I el 1231 va fundar, en el terme de Riu d'Ovelles, una vila nova, d'aquí el nom del poble, el poble que avui parlem, no? Vilanova de Segrià, amb la finalitat de reagrupar la població dispersa en diferents torres, i que hem mencionat abans. Devia ser en aquest temps quan es va construir l'església actual de Vilanova, de la qual no en pervé notícia fins a l'any 1279. En un extrem del que va ser antiga Vilaclosa, un xic enlairada, destaca l'església parroquial de Sant Sebastià de Vilanova, abans Santa Maria, que és de transició del romànic al gòtic, amb absis semicircular i campanar d'espadanya de tres ullals. Cal destacar la imatge de Sant Salvador, que ha estat considerat un pantocràtor del segle XIII. I la dita d'avui ens diu: l'arba prima, el ronyó anima.
Gràcies, Joan.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La princesa de Asturias ya ha recibido el toisón de oro de manos de su padre, el rey Felipe VI, que hoy cumple 50 años. El monarca ha querido compartir con su hija Leonor el compromiso de la corona con España. Carmen Lavallén.
Muy sonriente ha recibido la princesa Leonor el lazo y la insignia del toisón de oro al imponérselo en la solapa de su traje azul claro. Felipe VI le recordaba el simbolismo de esta distinción y la responsabilidad que implica recibirla.
Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Y harás tuyas todas las preocupaciones y las alegrías, todos los anhelos y los sentimientos de los españoles.
Sabes que confío plenamente en ti y que me siento orgulloso, le ha dicho el rey a su hija mayor al cumplir con esta tradición de la corona en un acto emotivo con 80 invitados.
Roger Torrent ha intentado llamar al menos 4 veces a Carles Puigdemont tras aplazar el pleno de investidura, pero el expresidente catalán no le ha cogido el teléfono. Hay malestar en las filas de Junts per Catalunya porque el presidente del Parlament ha tomado la decisión sin consultarles, mientras que en Esquerra apoyan a Torrent. Y hay reacción también del líder del PSOE. Pedro Sánchez acusa a los independentistas de anteponer el interés de Puigdemont al de todos los catalanes. Ricardo Rodríguez.
Y es que Pedro Sánchez ha tachado de desafortunada la decisión del presidente del Parlamento catalán de aplazar el pleno de investidura, manteniendo al mismo tiempo esa candidatura de Carles Puigdemont. Así, el secretario general del PSOE ha lanzado un aviso a los independentistas.
El bloque independentista está renunciando a gobernar Cataluña y el bloque independentista está anteponiendo los intereses personales de un catalán prófugo al conjunto de catalanes y catalanas. Necesitamos una legislatura constitucional y al frente de ella no puede haber un presidente inconstitucional.
Sánchez ha negado polemizar con el recurso al Constitucional y ha antepuesto su apoyo al gobierno ante una crisis de Estado que ha definido de difícil y compleja.
Pues a pesar de la incertidumbre en Cataluña, la economía española sigue al alza por cuarto año consecutivo. 2017 se cerró con un crecimiento del 3,1%. Son buenos datos, pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, advierte de que todavía no se ha puesto fin a la crisis económica.
Necesitamos 2 años más de crecimientos en este entorno para que España deje definitivamente atrás la crisis, tanto en términos de empleo como en términos de crecimiento económico, ¿no? En estos 2 años hay que crear 500,000 de puestos de trabajo por año y a su vez se tiene que ir produciendo, como ya he comentado en otras ocasiones, una normalización de la evolución salarial, ¿no?
Y hay más noticias en este martes 30 de enero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La Guardia Civil ha detenido a 2 ultras del Atlético de Madrid. Están implicados en la muerte del aficionado del Deportivo de La Coruña, conocido como Jimmy. Los 2 arrestados, miembros del Frente Atlético, están acusados ahora de amenazar de muerte por teléfono a uno de los testigos del caso. Sevilla rinde hoy homenaje a Alberto Jiménez Becerril y a Ascensión García. Se cumplen 20 años del asesinato del concejal del PP y de su esposa por la banda terrorista ETA. Y en este Mediodía COPE vamos a estar también en Alemania. Crece la polémica tras conocerse que el sector del automóvil alemán experimentó con monos, pero también con humanos. Les hicieron respirar dióxido de carbono y lo que pretendían era obtener conclusiones que minimizaran el escándalo de los motores trucados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos lleváis a uno de los barrios más siniestros, podríamos decir, de Chicago.
Bueno, no sé siniestro, pero desde luego sí muy peligroso. Allí trabajan las religiosas de la Preciosa Sangre y también la rama masculina de esta orden, que son los misioneros de la Preciosa Sangre. Llevan allí 15 años, como decías, es uno de los barrios más peligrosos de esta ciudad norteamericana. Se llama Back of the Yards, patios traseros. Bueno, ya lo indica la cosa. Tratan de evitar que muchos chicos caigan en la delincuencia y terminen en la cárcel, como sucede. El Ministerio de la Reconciliación de la Preciosa Sangre trabaja con estos jóvenes para ayudarles en sus estudios, a encontrar trabajo, enseñarles incluso a expresarse y así romper el círculo perverso que les lleva de la escuela a la cárcel. La orden también ayuda a las familias, apoyando muy especialmente a las madres, porque una de las claves de este ministerio consiste precisamente en lograr la reconciliación de los chicos que han caído en la delincuencia con sus madres. Bueno, pues toda esta historia bonita de reconstrucción la contamos en media hora en El Espejo.
Pues estaremos atentos, como siempre, a esos detalles. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, Fernando Alonso correrá también en Le Mans. José Luis Corrochano.
Lo acaba de hacer oficial McLaren. Fernando Alonso estará en las 24 horas de Le Mans. Tiene más datos Carlos Miguel.
Será el único piloto conocido que va a hacer dos mundiales a la vez. El mundial de Fórmula 1, que comienza el 25 de marzo en Australia, y el mundial de resistencia, que incluye esa carrera de Le Mans el 16 y 17 de junio de 2018 como plato fuerte. Lo va a hacer con Toyota y con Nakajima y Wemi de compañeros, y a las 24 horas de Le Mans añadirá otras tres carreras más que empezarán a las 6 horas de Spa y concluirá este año en Shanghái, en una supertemporada que se prolongará, en el caso de la resistencia, otros tres pruebas más el año que viene. Así que Alonso va a estar en los dos sitios, tiene permiso de McLaren, y Renault, que es el motorista de McLaren, ve bien que haga las 24 horas uno de sus sueños para lograr la triple corona con Toyota.
Una más de motor, está de motos, han terminado los entrenamientos de MotoGP en Sepang. El más rápido en el día de hoy, con récord de vuelta rápida del circuito, ha sido Jorge Lorenzo con Ducati. Y acaban de desvelar los compañeros de COPE Valencia un nuevo incidente del futbolista del Villarreal, Semedo. Hay una denuncia de finales de octubre por lesiones en la cabeza de una persona que dice que Semedo le dio un botellazo.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
I com sempre, com tots els dimarts, estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
Molt bé.
Bé?
Bé, 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 bé. Per cert, estava mirant el calendari.
Sí.
I no, encara no, encara no. La setmana vinent tampoc encara no.
No.
Però l'altra tenim la festa del Dia de la Ràdio.
Sí, senyor. Que farem festa especial, eh?
Sí,
això
sí, pues, sí.
Ja ho diré. Mira, el divendres abans, si et sembla...
Has mirat el calendari, saps quan cau?
És dimarts 13, no?
Dimarts i 13.
Ja ho sé, ja ho sé. Però no passa res, això deu ser un bon presagi, al
final.
Home,
sí, sí, jo crec que sí. A més, és més fàcil de recordar-se. Dimarts i 13 és el Dia Mundial de la Ràdio.
I aquí estarem celebrant-ho a lo grande.
Sí,
fent senyor. Ràdio amb molts convidats, però ja els avançarem. Sí. Abans d'entrar en matèria avui, que tinc aquí cuiner nou avui en nòmina al programa, ara te'l presento, vas veure la gala d'Operació Triunfo?
No, per
la...
no, no.
És que ho parlàvem ahir... Ja has escoltat la cançó o no?
No, mira, tinc amb una persona aquí a la redacció que sí que ho segueix, ho veu, i li vaig començar a preguntar ahir coses. Escolta, informa'm.
I està contenta amb l'elecció o no?
M'ha dit que és un duet que sí, que no està malament.
Veus, jo no estic contenta.
No? No. Què volies tu?
Bueno, jo volia una altra cosa, una mica més marxosa.
Bueno, m'ha dit que és un pastelet.
És un pastelet, correcte,
la cançó,
és un pastelet.
Això m'han dit.
Ha sigut molt fina, és
no
la Carlota.
Qui... No,
qui t'ho ha dit?
No, la Noemí m'ho ha dit.
No estem d'acord, ara trucaré quan acabem el programa
que no
i en parlem. Però a mi no massa, però bueno, a veure què els ha semblat als oients, que ens ho expliquin, no? A través de Twitter, COPE Tarragona, sí. COPE Lleida, que ens ho expliquin.
Bueno.
Però va, anem al tema, que
anem
si no
cuina,
podem
avui,
estar dues
sí.
hores parlant d'Eurovisió i no és el dia. Tinc avui, deia jo, cuiner nou en nòmina, i és que avui et vull descobrir un restaurant. Què et sembla això?
Molt bé.
Sí, doncs mira, et presento al Manuel Hidalgo, ell és el responsable del Mirall de Tres de Reus. Manuel, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon
dies. Dia, Manuel.
Bon dia. A més, el Manuel no ha vingut sol, ha vingut amb l'Epi López, que és el responsable de sala del Mirall de Tres. Uh-huh. Epi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut. I jo li decía a Ricard, Manuel, que le presento un restaurante, porque eres el primer día que vienes, no sé, creo que no va a ser el último, ¿eh? Pero decir que viene recomendado, Manuel.
Así recomendado.
Viene
bueno.
Recomendado, sí, sí, sí. Ricard, el Manuel i l'Epi venen recomanats, t'explico. Tu coneixes el Carlos Montagut, col·laborador del programa, que ell sempre ens parla de vins, no?,
sí.
I de productes. Doncs ara, aquesta temporada, ens parla de restaurants. Que hablen de un ozo ilusión.
Venga, va, que voy a escoltar
sí,
el Carlos.
Sí, me da mucha ilusión.
un tio amb els conceptes molt clars.
Manuel Hidalgo.
Un tio que té les coses molt clares, el que vol oferir, producte, i quan parles amb ell i veus un tio amb que tot ho té tan clar, dius, hòstia, jo de gran vull ser com ell. No, és veritat. El tio, no, el meu cuina és esto, el meu objectiu és este, jo vaig a perdre això. I, hòstia, dius, pues, ole, xapó.
Molt
xapó.
Bé, doncs el convidarem un dia a fer una recepta.
Clar que sí.
Va, això,
ens fiquem en contacte
Manuel,
amb ell.
Manuel, ara et trucarem. I el vam trucar, i aquí estàs.
I aquí estoy. A ver qué le puedo hacer y qué puedo adicionar a la gente.
A ver, Manuel, yo te voy a hacer una pregunta.
Venga. Pregunte.
¿Cuál es el objetivo?
Claro,
es que lo tiene muy claro.
Las
tiene
cosas
el objetivo muy
claras
claro.
Y el objetivo muy claro. ¿Cuál es el objetivo del Mirall de Tres?
Bueno, ¿cuál es el objetivo del Mirall de Tres? Bueno, hacer una cocina que la gente no esté acostumbrada a comerlo, ¿no? Y a disfrutar y a poder estar en un salón que es pequeño, ¿vale? Y de esta manera la gente puede interesarle una cocina en la cual pueden entrar a jugar, a disfrutar, a pasarlo bien y que intenten comer como si estuvieran comiendo o disfrutando en una estrella Michelin, pero sin estrella. Y a la vez sin estrellarnos nosotros, ¿no?
Importante eso, ¿eh?
Y bueno, de ahí en más es lo que la gente, o que lo que nosotros intentamos darle a la gente.
De hecho, Carlos, el Carlos Ricard ens deia que la cuina era una proposta molt interessant, la que feia, no?, amb els plats en si, gastronòmicament parlant, però que no era només el menjar, sinó tot, no? El Carlos també ens deia, per exemple, que important és com et tractin a la sala, aquí entraria l'EPI, no? En aquest cas, que important és com es cuiden tots els detalls, eh? O sigui, no cuidais solo lo que comemos, que és lo principal, no? Sinó lo que acompaña lo que comemos, que nos ayuda a que esta experiencia pues sea completa, ¿no? Sí. ¿Epi, supongo?
Bueno, la verdad es que nosotros hacemos la faena lo mejor posible, tratamos al cliente como si fuera un miembro más de la familia, lo mimamos, lo acariciamos, le explicamos plato a plato lo que está comiendo en cada momento, queremos que se siente como si estuviera en su propia casa, pero comiendo en un restaurante a gusto, ¿no?
Uh-huh. Pues chico, lo conseguís porque es lo que nos va a decir Carlos.
El secreto en realidad es que la gente disfrute y nosotros disfrutemos trabajando, ¿no? O sea, yo sí no disfruto trabajando y si la cocina no lo hago con el cariño y el amor que lo hago, la gente no va a disfrutar y la gente no va a volver.
Y oye, que yo te he puesto deberes, te he pedido que nos hagas una receta. ¿Es algo que haces en el restaurante o algo que tú cocinas para ti en casa, cuando puedes y te queda tiempo para cocinar en casa?
No, bueno, ahora comentaré una receta muy práctica y a la vez que es muy sencilla para que la gente lo pueda hacer en casa y de sabor y de gusto está muy bien.
Ah, pues venga, sorpréndenos, Manuel.
Bueno, en este caso, por ejemplo, es un sorrentino, que es una pasta rellena, que está rellena con un interior de gamba roja, exactamente.
Qué bueno.
Entonces, bueno, a esta le agrego una base. Lo primero que hago es pelar unos tomates canario o un tomate mediterráneo, lo pelo primero y después lo salteo con un poco de aceite de oliva virgen del Ranch. Y una vez que lo tengo salteado, separo este sofrito, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado voy salteando dos gambas rojas.
Vale.
Entonces una vez que tengo la gamba roja salteada, lo que intento esta gamba es bajarle un poquito el fuego para que empiece a saltar su propio jugo que tiene interiormente. Le agrego la base de tomate que ya he salteado por otro lado y le pongo un toque de fumet de la casa.
Ah, bueno, es que ya, el fumet ahí, claro. Tenemos ya un trabajo previo de una base buena, ¿eh?
Exactamente, claro. Teniendo un fumet muy bueno, claro. Que es la base principal, mi cocina comúnmente la base principal es el fumet que yo hago.
Ajá.
O que me han enseñado a hacer. Y después que le agrego el fumet, esto hace 3 o 4 minutos, hace un chup chup, le agrego su toque de ajo y perejil, su sal y su pimienta, y la pasta ya previamente hervida, solo pongo dentro de la salsa y en 5 minutos tenemos una salsa con una pasta muy rica y muy muy buena.
O sea que solo es tomate, gamba roja y un fumet bueno, o sea, tres
bueno,
ingredientes.
Y el toque del ajo y perejil y nada más.
Y ya está. Supongo que la gamba la tenemos que hacer poquito, ¿verdad? O sea, es...
Comúnmente yo la dejo que la parte de lo que es la cabeza suelte su suco, porque por eso sofrío la gamba aparte. Le doy el golpe de calor y después le bajo la temperatura para que no se reseque, pero que quede jugosa por dentro.
Vale, Ricard, estàs prenent nota, que això és fàcil de fer, eh?
Estic ensalivant i prenent nota.
Ja, ja m'ho penso.
O sigui, les dues coses.
Però aquesta és fàcil. A mi, és que, claro, eso es importante a veces, porque a veces nos liamos con, ¿no?, con muchos ingredientes o elaboraciones un poco complicadas, y a veces con tres cosas buenas es lo más efectivo, ¿no?
Bueno, esto es lo que es Miral de Tres. Miral de Tres tiene una cocina de este tipo. Que es una cocina de autor, pero a la vez que tienen que ser cosas que estamos acostumbrados a comer, pero tanto en presentación como en sabores, no estamos acostumbrados.
¿Qué pasta sería la perfecta para esto? ¿O un poco aquí a gusto del consumidor?
Bueno, esto es a gusto del consumidor. Yo soy un poquito más preferente y como la pasta rellena la hago yo mismo.
Ya, pero eso ya es... Claro. Entiéndeme, eso ya es de matrícula de honor, lo de hacerla ya, pero bueno, cada uno.
Esto va tranquilamente, unos tagliatelles al huevo, tagliatelles con un sabor de espinaca o los neros de sepia también. Va muy bien.
Muy bien. Oye, pues me gusta. Y aquí le voy a preguntar a Epi, ya que lo tengo aquí. Esto, ¿tú te encargas de recomendarme con qué lo acompaño? ¿Con qué acompaño este plato? ¿Qué me recomiendas?
Sí, bueno, este plato es para tomarlo con un vino blanco, ni seco, ni afrutado, un intermedio. La verdad es que es ligero y la gente disfruta bastante con este plato.
Muy bien. Oye, me está dando envidia porque estoy cayendo ahora en que Epi, claro, come todos los días allí, ¿no? Coméis ahí, o sea, se tiene que comer de lujo, digamos, así de... en la cocina del Mirai de Tres, ¿no?
En cocina somos un poquito más... bueno, soy más... para nosotros cocinamos un poquito más tonto, ¿no? Digo, ostras, que tengo la nevera.
Sí, pero lo que tú cocines tonto no debe ser lo mismo que cocino yo tonto.
Por ejemplo.
Sí. Bueno, a veces mi compañero acá, Epi, me lo dice, ostras, pero está bueno esto, ¿eh? Bueno, claro. Pero es cocina de nevera, le digo yo, todo lo que tengo ya adentro, ya cuatro toques y ya está, en cinco minutos tengo la comida hecha.
Un día hacemos cocina de lo que haya en la nevera, tuya y mía, y a ver quién gana. Ah.
No será el primer día, Mónica, que es verdad, estás en casa, abres la nevera, a ver qué me invento hoy con lo que hay, pero claro, lo que me invente yo, vamos, tiene un poco truco.
Años luz de lo que se puede inventar Manuel, claro.
Ya,
sí.
Ya, eso sí.
Esto, el don se tiene o no se tiene. Esto,
eso sí, es verdad.
Lo puedes entrenar, pero lo tienes o no lo tienes.
Sí, eso sí.
Ricard,
yo, por ejemplo, no lo tengo.
Tú no lo tienes, pero no. Tú y yo somos buenos comiéndolo. Lo apreciamos mucho.
Oye,
entonces...
no, yo sí, soy de buen... O sea, claro. Me gusta todo, pero sé valorarlo.
Pues venga, un día te voy a llevar a conocer el Mirai de Tres, dic l'adreça, Ricard, és Avinguda Pere el Cerimoniós número 12 de Reus, y para aquellos que no lo conozcan, pues que se acerquen a ver vuestra propuesta, ¿no? Mejor si reservamos, ¿verdad?
Sí, comúnmente estamos trabajando últimamente, ya hace un tiempo largo, ya todo bajo reserva.
Bien, pues...
Sí que nos queda siempre alguna mesita para el que viene viajando, o el caminante, que digo yo, que pasa... ¿Hay una mesita? Sí. Siempre queda algo.
Però sempre millor, si reservem anem sobre segur. Doncs vinga, Mirall de Tres, quedeu-vos amb aquest nom. Manuel, Epi, us faré tornar un altre dia, vale? Vale, i fer més receptes.
Perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut.
Vale.
Gràcies, Manuel.
Gràcies.
Muchas
gracias.
Ricard, una pausa curteta,
sí.
Que tinc aquí la Leida esperant ja per entrar. Està calentando banquillo.
A veure què ens posem.
Vinga.
Yo, marido, padre y conductor, prometo que terminaron los años de pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche. Hoy es el principio de todo. Hoy es el día. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Por un lado, el rey Felipe vendiendo Marca España en el foro de Davos, y a la vez Puigdemont reunido con el presidente.
Quiero declarar y manifestar mi arrepentimiento y pedir perdón especialmente a la sociedad española y valenciana y en particular.
Está pasando. De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Saps, Mònica, que no m'has dit mai de qui és aquesta cançó?
Pues es que no ho sé.
És que ara estava caient.
Sé que és de la banda sonora de Sexe a Nova York, diria, però a veure si ens ho diu ella. Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com
bon
estàs? Aleida.
Pues bé, molt bé, anant fent.
Qui la canta, aquesta cançó? Ho saps, tu? Tenim controlat, això?
Hem de fer un xasam.
Hem de fer un xasam, cert. Ho buscarem i la setmana que ve us ho diem. Pregunta, segona pregunta del dia. Està de moda la grip, Aleida?
Ai! Bueno, jo crec que l'hem passat tots. Quedaves tu, no? O tu, que Ricard.
No, jo...
Has caigut o no?
No, però no m'ho preguntis, perquè si m'ho preguntes m'obligues a contestar i ja saps el que passa, que quan parles d'aquestes coses.
Que incites al mal temps.
Clar,
eh? Clar, agorero. Pues, sí, està de moda, perquè jo sabeu que sempre segueixo les tendències i com que ja he epidèmia, doncs jo, pam, he caigut.
Bueno, al 100% cap
al sac.
Això són, ja saps que són 7 dies.
Sí, estic veient la llum al final del túnel, encara que la meva veu va i ve, però bé, el nas està...
Bueno, fa una estona estaves millor.
Exacte, doncs, vaig canviant.
Sí, això, va canviant això. Sí,
bueno, és la mucositat.
És la mucositat. Sabeu remeis casolans? Me'ls feu arribar a través de Twitter, sisplau, copetarragona@copelleida. Ai, així entre tots. Fem sabidoria popular. Però bé, Aleida Martí, amb què vens avui? A veure.
Bueno, doncs avui vinc amb una miqueta de repàs de lo que és l'street style del començament de les col·leccions d'home, vale? Que comencen sí. Lo que és les desfilades de tendències d'home, vale? Però ens centrarem una miqueta en lo que és l'street style, que al final és lo que nosaltres ens anem a comprar i és lo que utilitzem més.
Exacte.
I m'he volgut fixar una miqueta més en lo que ja tenim nosaltres a l'armari i que puguem aprofitar per com a tendència d'aquest any 2018.
Vale, o sigui, perquè ara s'estan fent les setmanes de la moda. Sí. Ricard, jo no sé si tu controles aquests calendaris.
No, estic fora d'aquestes agendes, no.
Sé que s'ha fet la de l'alta costura de París, o s'està fent. I ara però què es presenta ara? Col·leccions d'estiu
de l'any que ve, del 2019.
Ah, o sigui, anem un any abans.
És un any, és un any, sí.
Per tant, les coses que es veuen ara al carrer és el que hem de portar aquest any.
Aquest any, molt bé. Són les primeres tendències que entren ja en temporada. Sabeu que, bueno, que ara estem en època de rebaixes, per tant, sempre podem enganxar alguna coseta aquí a les últimes... Bueno, les últimes ja rebaixes. O sigui,
sí, sí,
ja
perquè aquest any no totes les botigues allarguen al febrer, no? Abans sí que allargaven
sí,
més al
febrer. Sí, per això, jo crec que cada vegada el que estem treballant més...
Home, pensa que també
més...
hem començat abans, no?
Clar, és que és això. Jo crec que ara cada vegada estan com treballant més amb el que és la pronto moda, saps? Amb els flaixos de temporades.
La pronto moda, que m'agrada que ens ensenyi aquests conceptes. Pronto moda.
Amb els, sí, que són flaixos, o sigui que en principi són mini petites col·leccions de tendències que entren dintre d'una mateixa temporada.
Va, vale? Doncs va, que sempre et desvio del tema. Ai, sí, Aleida, anem a l'street style.
Bueno, per començar, continuant el que són els pantalons, els Piper Bags. Vale?
Un altre.
Vinga.
Ja això feia... és el que és, no m'has enganxat.
Jo no sé el que
és. Vinga, va, Mònica.
Bueno, crec, a veure, ara la liaré. Són aquests pantalons que són com alts de tiró, que queden més amunt de la cintura i porten com un cinturonet i fan la part de dalt és com una bossa de paper així tancada.
Ostres, Mònica.
Què? Com t'has quedat ara?
Mare meva, no
t'ho esperaves.
No, la veritat, m'has quedat... Bueno, de tu m'espero moltíssimes coses, però m'acabes de quedar... O sigui, m'has deixat sorpresa.
I com has dit que es deia?
Paper pants,
sí.
No? Perquè són com una bossa
paper
de paper.
Pants,
paper pants. Jo és que estic molt viatjada.
Sí, no, jo estic flipant, tu. Doncs pues bueno, pues primera part ja més que explicada per la Mònica.
De res.
Cling! Després també, bueno, tenim una miqueta... Bueno, i a tu, Ricard, què et semblen els paperbacks aquests?
Ho estic buscant.
Ves. I també, bueno, però també n'he vist per noi, eh?
Sí,
ah,
per
sí?
Això jo crec que és una tendència sí. Que és bastant generalitzada.
Sí, exacte, sí.
Bueno, ves, suposo que això de les modes és costum, eh? Començar-ho a veure i llavors dius, home, potser em pot agradar.
I cada vegada més peces jo crec que són vàlides per a exacte, tant per home com per dona.
Completament d'acord.
Aquests pantalons altets així com amb la cintura com si fos una bosseta de paper, doncs això es porta. Senyors i senyors, apuntin.
Amb totes les seves allargades, eh?
Exacte.
I a més, tenim aquí per tots els gustos. Després també, un altre estil que s'ha vist molt i se continuarà veient moltíssim és l'estil més així punk, destroyer. Va començar una miqueta amb el tema de les Martins, si us en recordeu, és sí. Aquella bota... Sí. que té una miqueta de canya, que porten, bueno, que va fins i tot que és com de seguretat, quasi, no?
Sí, allò... sí, eren una mica punks, no, en el seu moment.
Sí, l'estil aquest més punk. Doncs, bueno, cada vegada està agafant com una miqueta més força, aquest estil una miqueta més agressiu, i que el pots, depenent de com, el pots utilitzar tant de dia a dia com de nit. S'està parlant fins i tot si és ja el nou estil, el nou esporti, no? O sigui, el nou estil així més esport, més casual, més informal. Uh-huh. Vull dir, s'està parlant de que cada vegada està més introduïda i que cada vegada més gent s'està tirant cap a aquesta tendència.
I aquesta bota, la bota Dr. Martens, per entendre's, sí? Jo crec que la majoria de gent la visualitza, sí. Combinada no només amb més esport, sinó amb roba més arreglada, no? Per trencar una mica...
Correcte, sí, per fer un canvi d'estil. Bueno, per exemple, això ja va començar a passar amb les bambes, si us en recordeu. Que totes dèiem, oi, bambes per cada dia, bambes en vestit, vols dir, vols dir, i al final totes hi hem caigut.
Exacte.
Perquè m'incloca el sac.
I no hi ha cosa més còmoda a la vida.
Però també és veritat que han tret dissenys molt macos, eh?
Això sí.
Sí, això sí que és veritat.
Això sí.
La bamba de dona, ara és més bonic. Abans era més bonic comprar-se una bamba d'home que una bamba de dona. Uh-huh. I ara és més bonic quasi comprar-se una bamba de dona que d'home, com aquell que diu. No, la veritat és que... Bueno, és que jo crec que és el que està passant. Ens estem atrevint a anar amb colors més divertits, més xulos, i ho combinem més tot. Està molt bé.
Vinga, doncs, més tendències que ens deixa aquest estil de carrer de les setmanes de la moda.
Gigi Hadid, per exemple, ha deixat anar la seva estrella i ha tornat a posicionar el que és la marca del Tommy Hilfiger a un top. Si us hi fixeu, fa uns anys havia hagut una miqueta de... no se sentia parlar tant d'aquesta marca. Uh-huh. Des de que Gigi és la seva ambaixadora, la veritat és que és una de les marques més cotitzades, més cotitzades, i que més influencers estan portant al seu dia a dia. Vull dir, s'està tornant a veure molt, però en plan, bueno, sabem que Tommy és molt de logo. Doncs
sí,
en plan, logo munt, logo vall.
Uh-huh. I alguna peça en concret, alguna peça així molt icònica de la marca, o en general la cosa és el logo?
En general
sigui
és el logo.
Sigui.
Tant en vestit... Bueno, el teixit aquest tipus jersei,
sí.
Potser que és el més icònic que té Tommy, amb el logo a davant.
Uh-huh.
Pues una altra vegada tornem amb aquest icono del logo jersei del Tommy.
Molt bé.
Un dels colors de tendència, us en recordeu que vam començar a encetar, que era el violet aquell fort,
sí,
us en recordeu? Doncs pues, bueno, continuem amb colors molt forts, el color groc, en aquest cas, el groc canari.
Que actual, que d'actualitat.
Sí. El groc canari, aquest any.
Es porta el groc canari, a veure.
Correcte, sí.
Amb lila.
Bueno, no sé.
No, amb lila és una mica arriscat.
No, lila dic perquè és el color
però
aquest
sí,
del Pantone de l'any.
Potser la combinació és una mica pallasso de mi color.
Sí.
Però és veritat...
Algun complement.
Bueno, no diem que no, diem no, a, la que no. A aquesta visió que acaba de tindre el Ricard, la veritat, perquè moltes vegades hem dit, hosti, quina combinació més difícil, i toma, placa, la combinació de l'any.
És trobar el complement,
sí, sí. Sí, sí, vull dir, Ricard, molt agut
jo
amb aquesta visió.
Jo el groc canari el trobo un color difícil, eh?
Ho és, jo penso que ho és.
És molt cridaner, és difícil.
Jo tinc coses, del groc canari, és un color que el trobo molt xulo, sobretot per l'estiu.
I pregunto, Aleida, tu que en saps d'això?
Per tant, jo crec que és un color que queda bé pues, a qualsevol tipus de pell o de cabell. Sempre i quan, com bé ha comentat abans el Ricard, amb el tema dels complements o de trencar una miqueta més el color amb un altre. Potser més neutre o potser molt més fort i donar el contrast.
Uh-huh. Molt bé, per tant, apuntin el groc, el groc viu, groc canari, és tendència. Ens queda temps per un parell més, Aleida?
Bueno, després a mi m'agradaria, com cada any, jo crec que és un dels meus preferits, que són els flecos.
Això sí, això es porta cada temporada.
Tornen, els flecos a l'aire. Vinga,
sí?
Allà, pim-pam, sí, són jaquetes.
L'estil una mica country, cowboy.
Sí, però allò amb jaquetes així, perquè, sí,
amb
un estil així, que veguis així com cauen, o per exemple amb un lateral que et facin així com una cua, o sigui, un estil així una miqueta més acurat. Sí, sí, molt guai, a mi m'encanta.
Ah, doncs bé, flecos, va.
Per donar-li molt de volum. I una altra cosa, puc dir-ne l'últim?
L'última, molt ràpid.
Últims, vale, les renyoneres.
Mira, ai, mira els 90 que dèiem, on vas amb això, i ara sí. Això està de moda, eh?
Sí. Tornem. Em recordo de l'Estifur, que el que portava la rinyonera amb les d'allò, doncs toma ara.
Sí, senyora, o sigui que si en tenen alguna, amb alguna caixa guardada, tornen, però suposo que han tornat, les han afinat una mica,
aquelles
no?
Aquelles no serviran.
Aquelles no serviran.
Bueno, espera't, que és
els
com
hi poses uns flecos, eh?
Sí, molt bé, Ricard, aquí volia arribar jo, els enxufes alguna cosa per allà i segur que esteu divins.
O sigui, que ens veurem amb rinyonera, sí. Vestits amb flecos i de color groc.
Té l'illa. I el violet aquell.
I el violet. Bueno, és una rinyonera violeta,
segur. Estem parlant d'una tendència de fa més de 20 anys, eh?
Ai, noi, tot
sí,
torna.
Sí, sí.
Tot torna. És que, de fet, no sé si ha marxat. Bueno, sí que va marxar una temporada, però sí.
Jo crec que al final podrem canviar la sintonia del programa.
No recuerdo, és veritat. És veritat. Doncs, escolta, m'agrada, perquè això són coses que podem adaptar, a veure, hi ha coses, no? Això s'ho ha de posar cadascú, ha de veure si va o no, però, bueno, són tendències que es poden portar perfectament, no són bajanades.
Sí, són fàcils de trobar a l'armari de cadascú.
Són fàcils, exacte. Molt bé, doncs, tendències de 2018 apuntades. Aleida Martí, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres, un plaer.
Ens veiem d'aquí una setmana i jo espero ja...
Posa'm la sintonia,
recuperar la meva veu i tot plegat. Jo em vaig a passar la febre.
Un petó. Adéu.
Ricard, escolta, ens acomiadem fins divendres, eh?
Sí, fes sofà.
Ara quan pugui, quan acabem a les dues.
I divendres m'ho tornes a explicar.
Acabo de passar bon dimarts.
Vinga.
Fins ara.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en El Corte Inglés, blancolor con hasta un 50% de descuento en una selección de manteles de algodón y resinados, delantales, baños de cocina, toallas y albornoces. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Es nuestra guerra.
Hola, Suea.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que tenim ja un minut i mig per sobre de dos quarts de dues. Estem a dimarts 30 de gener del 2018. Anava a dir 2017, no, 2018. Ja estem al 2018. Ja quasi bé farà un mes que estem a l'any 2018. Hores d'ara, amb 6 graus a la ciutat de Lleida. Ha tornat el fred a instal·lar-se, sobretot a les nits de Lleida, tot i que si al migdia aconsegueix sortir el sol sempre és molt més agradable, amb temperatures que poden arribar als 10, 12, 14 graus aquests dies, per tant, és ben diferent. Anem directes cap a les dues, comencem la tertúlia dels polítics i, com sempre, estem ben acompanyats. Avui amb la Rosamari Salmerón. Rosamari, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
José Luis Osorio, perdó, Rosamari Salmerón del PDeCAT Junió a l'Ajuntament de Lleida. José Luis Osorio, de Ciutadans.
Què tal? Molt bon dia, un plaer, com sempre.
Bon dia. Guillermo Orbera, del PSC, bon dia.
Hola, bon dia.
Dolors López, del Partit Popular. Dolors, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tenim també amb nosaltres la Gemma Casal, de la Crida CUP. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, ja sé que no he seguit cap mena d'ordre, us he presentat de manera saltejada, així no sabeu si ja us toca o no us toca. Per cert, Gemma, que tinc curiositat. Per una xapa que portes a la jaqueta.
La del moviment feminista.
Ah, val. És que l'he vist des de lluny i no. És una mà?
És una mà, sí, sí, que crida a l'estop a la violència masclista i porta el símbol feminista a dins.
Molt bé. Doncs, per desgràcia, l'any 2018 és una... Això d'estop a la violència, per desgràcia, ens en riem, però no és una cosa de riure ni molt menys. És una cosa que encara se n'ha de parlar i s'ha de demanar i s'ha de dir. Avui és el dia de la no violència a les escoles. Ahir en vam parlar a fons, a la nostra entrevista de l'U per U, i vam dir una de les coses que a vegades caiem a l'error, i és que quan parlem de violència en aquests dies de la no violència a les escoles, de seguida parlem dels conflictes bèl·lics, les guerres, i ens van apuntar, que van dir, no, escolta, violència n'hi ha de molts tipus i de moltes maneres, i molt a prop nostre. No sempre són les guerres la violència. Violència de gènere és evidentment violència, maltractar psicològicament amb una altra persona és violència, bullying a les escoles és violència, i n'hi ha moltes, i per tant avui és el dia escolar de la no violència, és un d'aquests dies que s'han de seguir treballant. Per cert, el president de la Fundació de la Fundipau ens deia que està molt bé que ahir, no anàvem a parlar d'això, però ara m'ha vingut al cap, a veure què n'opineu. Ens deia que, perquè jo li deia, dic, sí, a les escoles s'ha de fer la tasca d'ensenyar des de ben petits, adequant el missatge a les edats dels nens, però ensenyar-los a que la pau és la solució i que la violència no porta enlloc, que ho hem vist tantes vegades a la història. I ell ens va dir, diu sí, però recordem que la erradicació de la violència no la faran els nens avui en dia, l'hem de fer els adults. Està bé que els nens els ensenyem, perquè quan ells arribin a ser adults no la repeteixen, però qui l'ha d'erradicar som els que som adults avui. I és veritat.
Ho hem sí, de perquè fer. Comencem partint de la base que els adults, al cap i a la fi, són els que han de donar exemple, no només els mestres, sinó també els pares. I si no en prenem exemple i si no ho posem en pràctica, doncs difícilment podem aconsellar, recomanar als nens, com per exemple aquests episodis tan recurrents i que sovint, malauradament, surten a la llum com als camps de futbol, quan pares s'esbatusen entre ells o agredeixen a àrbitres i jugadors, la qual cosa és un espectacle molt poc edificant i sobretot si hi ha nens, amb nens o sense.
No, i no solament és una responsabilitat dels adults el que no hi hagi violència, sinó que aquí s'hauria d'aplicar aquella frase de predicar amb l'exemple, no? Els nens reprodueixen els comportaments dels adults. Si un nen, sempre han dit, no? Si un nen veu a casa, per ficar un exemple, que es llegeix molt, normalment aquell nen llegirà. Si un nen veu a casa comportaments violents o justificar comportaments violents, aquell nen segurament allò quedarà dintre seu, formarà part de la seva educació i també actuarà de forma violenta o justificarà els comportaments violents, no? Per tant, ja dic, no solament la responsabilitat de lluitar contra la violència, sinó també predicar amb l'exemple.
Sabeu què m'han dit aquest matí a l'escola, quan he anat a deixar els nens a l'escola, el dia de la no violència, sí. Havia un grup de nens, parlo de 9 anys, eh? Sí. Són petits, però... em diuen, sí, és que clar, les guerres són les grans culpables i tot això, i un nen deia, però qui fa les guerres? Els polítics. Això és generalitzar. Correcte, és generalitzar, perquè jo no veig ni a la Dolors, ni a la Gemma, ni al Guillermo, ni al José Luis, ni a la Rosa Maria agafant aquí i iniciant una guerra. Sí que és veritat que segurament els polítics, alguns, o una gran minoria, perquè això de generalitzar és tan lleig en totes les professions, que és... però els nens tenen aquesta perspectiva.
Però és que els participar-hi directament, no. Però quan una calle o no denuncie o accepte determinades situacions, està contribuint doncs, a situacions de violència. Per exemple, quan no es denuncia el tema de l'assetjament, de les agressions a les escoles o al lloc de treball o al carrer, doncs, és una forma també de contribuir a la violència. i les institucions són també un dels espais on s'exerceix violència contra la ciutadania, i això, doncs, jo crec que els nens també ho tenen molt clar. Les guerres es fan perquè els polítics hi estan d'acord, perquè els seus partits hi estan d'acord i perquè s'accepta que hi hagi una indústria armamentística al darrere que ho hagi de fer. Llavors, per exemple, des de la Crida per Lleida CUP fa més d'un any vam presentar una moció a l'Ajuntament per desmilitaritzar l'educació, no? Que no, es veu que no va agradar a tothom, però era algo tan simple com que no hi hagués militars ni exèrcit a dins dels pavellons d'educació, ni a la fira d'FP, etc. És evident que no es pot ensenyar, educar en contra de la violència a través d'una arma, i precisament una de les poques coses que es van acordar en aquella moció va ser que avui, dia de la no violència, doncs que l'Ajuntament es comprometria a fer accions, a fer alguna acció precisament avui. Divendres em van preguntar al ple i ens van dir que no tenien res pensat, perquè es veu que tampoc no hi han donat prioritat a aquest tema.
Dolors i Guillermo.
No, puc...
ah, pues no Guillermo... en tot cas no, pel final, sí, per... Sí. Per
vale, si voleu... Guillermo.
No, jo una mica, citant Barack Obama, quan estaven, entre cometes, qüestionant amb l'Obamacare...
Pensava que anaves a citar Donald Trump.
Li deien que Barack Obama li deien que amb l'Obamacare li deien que era impossible que ho fes, amb 8 anys, impossible, tal qual, i deia, jo me conformo amb moure 2 graus el transatlàntic. Si mous 2 graus el transatlàntic, en els propers quilòmetres no notaràs cap diferència, però en el futur sí que hem desviat del rumb, no? Jo crec que en les polítiques de violència de gènere, en les polítiques d'educació, en la no violència, etcètera, etcètera, sí que és important fer molt de tacadol, i són polítiques que cada legislador... O sigui, hi ha d'haver un gran consens polític de país, perquè si canvia el partit polític continuen amb les mateixes polítiques, no? Han de ser temes de gran consens, no? Acabar amb la violència, no? També t'he de dir, violència contra els mitjans de comunicació, contra els autobusos, violència política d'atac a mitjans de comunicació, tot això és violència també de la societat i també s'ha d'erradicar. Per tant, tots els partits hem de fer una reflexió, de dir, erradicar la violència com a símptoma, primer per resoldre conflictes i després per imposar les teves idees, no? O per fer visibles les teves idees. Fer servir la violència o la intimidació per fer visibles les teves idees polítiques també crec que s'ha de solventar. I a partir d'aquí, ja que parles del col·legi, i tu i jo portem, Ricard, portem sí, sí, a la mateixa escola, jo crec que s'està fent molt a les escoles, no només a la nostra, moltes, per el treball en equip, per evitar... S'ha de ser competitiu a la vida, perquè la vida requereix un punt de competició per poder superar proves i per poder subsistir, però sí que s'estan inculcant moltíssim el treball en equip, el treball en xarxa, que és en definitiva el futur. El futur passa també per entorns col·laboratius, i els entorns col·laboratius són incompatibles amb el bullying, amb la violència, etcètera, etcètera. No?
L'altre dia parlàvem de les ordenances fiscals, de l'incivisme, de les ordenances de civisme, dels incompliments, dèiem el mateix. Des de les escoles s'està fent una gran tasca, i sobretot en aquests últims anys, que deies, és el que deies, i el que comentaves de treballs en grup, treballs que inclús el nen te diu, ei, vigila, això no ho facis, o això no està ben fet, i que en la nostra època, vull dir, tu veies que el nen se'n reia d'una nena, no passava res, que els nens se tiraven pedres, que això era habitual, almenys en la meva època, i no passava res. Ara un nen li diu algo lleig a una nena i ja estem gairebé obrint un expedient. Vull dir, les institucions, els col·legis estan actuant. El que passa és que algo continua fallant, perquè continua ben violència. O sigui, tu mires, per exemple, també la importància que té la televisió amb les sèries, les pel·lícules, que també hi ha episodis i surten temes de violència masclista, de violència cap a les noietes joves, etc., perquè la gent que ho vagin veient vagin agafant consciència i els van inculcant el que han de fer, el que no han de fer, però tot i això continuen havent molts casos de violència domèstica i les institucions actuen, les assistentes socials, quan hi ha una denúncia, al mateix moment estan a la comissaria, estan als jutjats, donen un apoio i una ajuda a aquelles noies des del minut zero, però, és el que dic, s'ha fet molt, s'està fent molt, però no és suficient.
Dolors López.
Sí, no, jo era més que res per comentar una qüestió que ha dit la Gemma, en la que jo no estic d'acord, no? La Gemma ha dit, més o menys, amb unes altres paraules, que cal desmilitaritzar un país per evitar la violència.
L'educació.
Per evitar la violència. Jo crec que això no és així. Jo crec que, fixa't, i ara podríem obrir inclús un altre debat, no? Quan a França, per exemple, estan proposant de que una altra vegada el servei militar pugui ser obligatori. jo crec que això que tu estàs dient, jo crec que és tot el contrari. Jo crec que el fet de que un país democràtic tingui un exèrcit, jo crec, i que a més aquest exèrcit, el que vosaltres no esteu d'acord, no? Que vagi a les fires, que expliqui, no?, quina és la seua tasca, perquè estem parlant d'un exèrcit democràtic. Jo crec que no solament és apologia, no és apologia de la violència, sinó que tot el contrari. Jo crec que és una garantia per la pau, per la pau. I que els nens coneguin què és l'exèrcit, a què es dedica l'exèrcit, quines són les seues missions, què és el que fan, quins són els seus valors. Jo crec que és algo positiu dintre de la nostra societat i que en cap moment contribueix, sinó tot el contrari, a que hi hagi violència.
Sí, en un escenari idíl·lic, hipotètic, deia, no?, que en un escenari idíl·lic hipotètic, doncs tant de bo no fes falta cap exèrcit, tant de bo no fes falta cap arma, i tant de bo no fes falta que tots i cadascun de nosaltres haguéssim de tancar el pany de casa nostra amb clau. Aleshores, tot seria magnífic i no hi hauria cap mena de conflicte. Però l'exèrcit, avui dia, agradi o no, té un paper de garantir seguretat, de garantir llibertats, i això no a Espanya, sinó a qualsevol altre país democràtic i civilitzat del nostre entorn. Sobre la presència de l'exèrcit als salons educatius i als estands on s'informa sobre la diferent tasca educativa, doncs jo considero que és bo que es doni a conèixer, perquè és una oferta formativa més en comptes de reduir l'exèrcit o voler-lo amagar o directament ficar-lo en la clandestinitat, com si fos una cosa que de la qual doncs ens hauríem d'avergonyir, no? Amb la qual cosa jo considero que és bo que es doni a conèixer, i d'acord, després a partir d'aquí cadascú tria el seu camí formatiu o professional, però vaja, considero del tot desencertat doncs voler-lo amagar, voler amagar la seva presència, perquè ja no només des de la vessant formativa educativa, sinó que també la tasca que duen a terme quan hi ha, per exemple, un temporal de neu o un incendi. Vull dir que la seva presència sempre hi és i crec que s'ha de valorar en la seva justa mesura.
Aquest Nadal, perdó, Gemma, només un incís, aquest Nadal a la fira de, bueno, d'activitats pels la canalla, que aquí a Lleida li diem Cucalocum, a Barcelona té un altre nom, a Barcelona es va vetar l'entrada de l'exèrcit, però també de les professions que utilitzaven armes, no em voldria equivocar, com va ser la Guàrdia Urbana, Mossos i Policia. Això va ser aquest Nadal a Barcelona i evidentment va tenir gent a favor i gent en contra. Gemma Casal.
Bueno, educar per la pau, evidentment, no és educar en entrar a treballar per l'exèrcit. L'altre, senyor Soria, li he de dir, un exèrcit a la clandestinitat és un grup paramilitar o terrorista.
No
ens enganyem, nosaltres no el volem a l'exèrcit a la clandestinitat, simplement no en volem d'exèrcit.
Doncs per això s'ha de reconèixer.
Perdó. Nosaltres no en volem d'exèrcit. Ja volem suposar que l'exèrcit és democràtic, però no en volem d'exèrcit perquè considerem que una societat avançada, madura i democràtica no n'ha de tenir d'exèrcit.
Quantes societats, Gemma, avançades i madures no tenen exèrcit?
Unes quantes. Ara també, si volen parlar de les tasques que fa l'exèrcit o que ha fet l'exèrcit espanyol, si volen anem a la invasió de l'Iraq, on hi van participar, i quina culpa tenien els iraquis de la bogeria del Partit Popular en invair de manera il·legal un país, i dels assassinats que es van cometre doncs a l'Iraq i que continuen avui en dia des del 2003, en les que hi va participar l'exèrcit espanyol. I si volen parlem de la seva tasca que van fer a Sarajevo o del que fan a l'Àfrica o del que fan a altres llocs. Nosaltres no hem d'educar els nens en participar en les guerres.
Accions humanitàries,
és matar iraquis.
Accions humanitàries.
Bueno, senyora Dolors, accions humanitàries a l'Iraq.
Senyora
Dolors López, accions humanitàries.
Vivien tots en pau, allí no passava res.
Home, amb una pau allò bastant era, millor que la d'avui en dia.
Era un oasis, eh?
Li recordo que va ser una guerra il·legal i que hi ha gent que hauria d'estar jutjada per haver declarat il·legal. Per les Nacions Unides. Això per una banda. I l'altra és sobre el tema, doncs...
hi ha guerres legals. O sigui, segons tu, la contraposició
però
de guerres
legals... Però vostè sap que per una invasió contra un país perquè hi puguen anar a l'OTAN...
Les guerres són
senyora
guerres.
Dolors López, vostè sap...
Lo de legal o il·legal és molt aleatori.
Com que aleatori? Com que aleatori?
Veure, les guerres són conflictes. Són sí. conflictes.
Aleatori miri, no, és legal o no
més,
ho és.
Més enllà, més enllà.
Són conflictes.
Ah, sí? Més ningú, enllà
a veure,
del seu...
Gemma,
del
ningú
seu...
desitja una guerra. Ningú desitja una guerra. Però moltes
no, sí,
vegades...
la indústria armamentística no, desitja una
moltes
guerra.
Moltes vegades és un mal menor per solventar els problemes d'uns països.
Miri, senyora Dolors López, la guerra d'Iraq va ser il·legal perquè no la va recolzar ni Nacions Unides ni l'OTAN. No, no ho dic jo. Ho diu Nacions Unides i l'OTAN. L'OTAN no hi va voler anar. Bueno, dit això... Que
deixem
no
acabar la Gemma i després Rosamari i Guillermo.
El tema de lo de la
igual
la
reclama el món, escolta, jo...
El tema de lo
però
de
el
la
Parlament me sembla que no
sisplau, perdó.
El tema de lo de la violència... Jo vull parlar específicament de la violència de gènere. La violència no és violència de gènere en si, és violència contra les dones. Les institucions, en aquests moments, el govern de la Generalitat, el govern de l'Estat espanyol, l'Ajuntament de Lleida, practiquen violència institucional contra les dones i no ens cansarem de repetir-ho perquè mentre no es facin complir les lleis, la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, mentre s'hagi derogat la llei d'igualtat com va fer el govern espanyol sobre la llei catalana d'igualtat, mentre no s'apliqui o no es faci un pressupost específic i es doti de recursos i de mitjans, totes aquestes lleis que van aprovant, és el buit. I això de que totes les dones estan ateses, jo li asseguro que des del grup de dones de Lleida i des dels moviments feministes que venim denunciant-ho des de fa més de 2 anys, hi ha un munt de dones que el protocol de violència masclista que està estipulat, que hauria de funcionar, en la que hi són tots, des del jutjat, els Mossos d'Esquadra, els serveis socials de la Paeria, els de la Generalitat, etc. No funciona, perquè no hi ha recursos i que hi ha moltes dones que es troben en situació molt i molt greu a causa de que, a més de la violència masclista, han de suportar una violència institucional que no els hi dona els mitjans per poder sortir de l'espai on han caigut. I clar, és molt greu que ho analitzem, que no en parlem, perquè hi ha dones en aquest moment, avui a Lleida, que es troben completament desemparades per la institució. I Lleida no té un centre d'acollida d'emergències. Abans deia el senyor Osorio que l'exèrcit n'ha de fer tasques, per exemple, amb les nevades i tal. Per mi que hi posin bombers. Però oi que tenim un servei d'emergència i que tothom entén que hi ha d'haver uns bombers d'emergència? Com pot ser que un servei d'emergència, perdones,
no
en situació de violència masclista no existeix?
No estic d'acord amb tu.
Expliqueu-me.
Mira, jo soc advocada del torn d'ofici i estic al torn d'ofici de violència domèstica. I et puc dir que quan una dona va presentar una denúncia, al cap de 5 minuts té l'advocat allí per si ha de, perquè l'ajudi, i té un traductor si no coneix la llengua i té tot. Al dia següent, quan va al jutjat, té l'advocat allí i té l'assistenta social que ja li rellena tota la
Rosa,
documentació.
Rosa, perdona, i dius que l'advocat ha de tenir l'especialitat, o sigui, no pot anar qualsevol.
Bueno, quan és que estem al torn.
Justament. No, però té que tindre el curs de violència.
Exacte. I on van aquestes dones, Rosa Mari, després d'això?
Bueno, doncs l'assistenta li busca la millor solució. La majoria doncs té una germana, doncs va a casa la germana, si no els hi busquen, els hi donen ajuda per lloguer social, perquè això ho he vist.
8 mesos esperant un lloguer social amb una dona amb
no
risc de violència.
Coses. Pots trobar un cas, o sigui...
No un
que
cas, no,
pot
a Lleida
errors,
és la mitjana.
Sí, però hi ha ajudes. Per exemple, jo he vist persones doncs, sense papers que tenen una sentència, un fique, que hi ha una falta de malos tratos o de vejaciones, van amb aquest paper i se'ls dona el permís de residència amb aquesta persona.
Clar, és que això és la llei.
Vale, vull dir, per tant, els protocols funcionen. I que pot haver errors, que no hi ha prou recursos, que s'ha de millorar, sí, però que aquí no se deixa ningú desemparat.
On és el centre d'acollida d'emergència a Lleida?
Bueno, però hi ha altres solucions, Emma.
Però quines, o sigui, solucions?
Depèn del cas, depèn del cas. No totes les dones se tracten igual i tenen la mateixa
cas,
situació.
En el cas de l'Ajuntament, que tinc l'obligació de conèixer, sí que hi ha uns habitatges d'urgència,
sí,
i sí que hi ha habitatges per...
No es quedin ara, desemparades.
Que se necessiten més habitatges, sí, per tot. Per dones maltractades i altres casuístiques socials, per tot. Que tenim pocs habitatges, sí. Ara bé, és fals, és mentida que no hi hagi habitatges a Lleida destinats només per a dones amb temes de violència de gènere. I només pel fet de ser víctima de violència de gènere accedeixes directament a aquell habitatge sempre que hi hagi recursos.
N'hi ha dos que es van fer gràcies a la Crida.
I hi ha, cert.
hi ha habitatges, però per això...
Però el centre d'acollida no hi és?
Bueno, és cert, no hi ha... Escolta, falta...
Sempre s'ha de millorar. Falta,
però està previst aquest centre? Està previst o no?
No, és que fa un any que es va tancar el centre que hi havia, que era un centre
de dona samaritana,
que l'Ajuntament del qual no se n'havia responsabilitzat mai, no s'havia fet mai cap avaluació ni control sobre el que passava, del que hi havia moltíssimes queixes i denúncies contra el centre. El centre tanque. La Generalitat, la llei 5/2008, preveu que a la llei de serveis socials, a la cartera de serveis socials, hi hagi un servei d'emergència d'habitatge, que és els ajuntaments o els consells comarcals qui l'hagin d'implementar, i a Lleida es queden sense centre d'acollida, però no en fa cap altre. Un centre d'acollida d'emergència és un centre per 15 dies. Aquests 15 dies són els que una dona que no pot tornar al seu habitatge i es queda sense casa tingui aquest temps on ha d'estar acollida per una psicòloga, especialista.
Perdona, polifiquen unes mesures de caràcter civil, però, que si té un fill se queda la possessió de la casa.
Sí.
Perdona.
I el que se'n va al carrer és el marit.
Perdona, nosaltres en el grup de dones de Lleida...
Hauria de ser de titularitat municipal, aquest centre?
Sí. És l'Ajuntament és el responsable. La llei diu que és l'Ajuntament el responsable. L'Ajuntament pot decidir si ha de ser si ha d'externalitzar el servei, si l'ha de fer públic.
En municipis de més de 20.000 habitants, tot el tema social és responsabilitat de l'Ajuntament, però en aquesta qüestió és una responsabilitat compartida, perquè a més hem de tindre en compte que...
Sí, però tot això preguntava si a hores d'ara n'hi ha a Lleida i no n'hi ha.
Ajuntaments petits no tenen la capacitat per tenir aquests recursos, amb la qual cosa, al final, què passa? Que Lleida capital es converteix d'alguna manera en el municipi que acull a totes aquelles dones, no solament de Lleida capital, sinó també dels voltants. No,
però jo el que sí vull dir és que, escolta, que hi ha coses a fer, però de moment ja tenim, la dona que sigui víctima de violència de gènere, hi ha un jutjat d'especialitat, hi ha un torrofici d'especialitat, el dia següent el servei social, sí, que al final de la cadena, si aquella dona no té cap lloc al món on anar-hi, no trobarà un centre construït, doncs sí, d'acord, però hi ha solucions habitacionals per una persona que no tingui, una dona que no tingui on anar. Una dona que ha de marxar per la nit corrent de casa, t'asseguro que els serveis socials tenen un lloc i no es queda sota el pont. Això és així. A partir d'aquí, què dius? Que hi ha una mancança en aquesta ciutat, que no hi ha un centre especial, però, d'acord, doncs ja es farà quan arribi, però també hi ha mancances en educació.
Però és que és molt vergonya, vale. És que jo potser no m'explico bé.
Fa un any que
no hi ha centre. No, hi ha un centre, i l'obligació és tindre un centre amb una psicòloga, amb treballadores socials, que no hi són.
És cert, però...
I l'Ajuntament de Lleida no té ni una treballadora especialista en aquest tema. Ni una.
Però no hi ha ni una dona maltractada. Ni una que dormi al carrer. Ni una. Aquesta visió caòtica de la paella...
Hi ha dones en situació de violència masclista que no han aconseguit un allotjament. I ho dic perquè n'hi ha una que fa un mes i mig amb una casa ocupada. Amb una casa ocupada. Clar, perquè tenen fills i no poden dormir al carrer.
Van voluntàriament elles?
Com van voluntàriament elles? Quan tu has anat 30 vegades a serveis socials...
No, quan surten del jutjat, surten del jutjat amb unes mesures civils.
Amb
un lloc on han de dormir. Si el marit té recursos, amb una pensió, amb un règim de visites, amb la custòdia dels nens. És que surten amb unes mesures civils.
Feu-lo vosaltres el seguiment.
A veure, Gemma,
que
tens molta raó en què s'ha de millorar.
No hi ha un centre, però hi ha especialistes a la paella
catastrofista, perquè no és.
Per tornar a incidir amb el tema, el centre aquest, hem dit que ha de ser de titularitat de l'Ajuntament de Lleida, això no està previst?
Al mes d'octubre l'Ajuntament de Lleida va treure una licitació pública per una misèria econòmica per 4 mesos. Jo no sé si l'Ajuntament creia que en 4 mesos solventaria la violència masclista a la ciutat de Lleida.
A que el centre només estigués obert 4 mesos?
I no es va presentar ningú i ha quedat desert. Ha quedat desert perquè, clar, evidentment, cap empresa no es pot posar...
Havia un centre, fins l'any passat, un centre que
estava... No, això ho conec i ja ho hem tractat aquí, el de la dona samaritana, correcte.
Vale. Una vegada dona samaritana deixe de gestionar això.
És que el que no entenc és que dona samaritana va avisar que tancava amb temps.
Sí, fa un any.
El que no entenc és que la ciutat no s'hagués mogut per que no hi hagués ni un dia sense. És a dir, que n'hi hagués un altre d'obert. Això és el que no entenc. No parlo de color polític.
Amb aquests moments no hi ha un centre com a tal específic perquè vagin les dones, víctimes de violència de gènere, però aquestes dones tenen sempre un lloc a on anar, un lloc a on estan assistides i un lloc on tenen
no
aquest seguiment. Sí, això
no
sí,
cert.
Això és veritat.
No
això
és cert.
És, sí, és cert, Gemma.
La llei diu que han de tindre un
Gemma,
centre amb,
sí,
una, amb una
aquí
psicòloga...
Aquí tu estàs dient una que és advocada i que està fent les coses...
Jo, sí, jo perdona, diré de les dones que he fet seguiment.
Després d'escoltar-vos, el que entenc és que no hi ha centre, però que...
Ni professionals.
Que, però que hi ha alternatives perquè
ni
la gent estiguin cobertes. Això és el que entenc,
llei,
que és el que està passant ara, és d'ara a Lleida, el qual no vol dir que en algun cas puntual hi hagi algun cas, però això ens passarà amb tot.
Ni professionals.
El que jo veig és més enllà. El futur immediat no hi ha previst res. Això és on, el que no, estic preguntant.
Potser ho hem preguntat 100 vegades, des dels moviments feministes i des de la Crida, i el mateix és, bueno, ja ho veurem. Bueno, és que ara no. Però mentre hi ha dones que estan esperant això i que estan en risc, la seva vida està en risc i la dels seus fills. I no hi ha solució.
En fi, que avui és el dia de la no violència a les escoles. Hem centrat avui la tertúlia dels polítics en aquest tema i ara voldria, perquè clar, jo els... Aviam, jo tinc una visió privilegiada. Jo els veig, els veig les cares, els veig els polítics. Ara quan acabem l'espai tanquem el micròfon i veig com marxen. Llavors també m'agradaria que la gent que ens escolta avui no es quedi amb la sensació de que surten tots sense parlar-se. Cadascú defensa la seva postura, però un cop hem acabat, escolta, que baixen junts a l'ascensor quatre, perquè només en caben quatre, però vull dir que baixen junts a l'ascensor, eh?
No, que amb la Dolor baixen per les escales, eh?
Sí, que així fem exercici.
No, però... que a vegades la gent no es pensi que... És que no doneu exemple amb el dia de la no violència aquí perquè estan crispats, home, és per normal. Per l'escala o per l'ascensor, ens parlem tots, per i això, fora de micro. Afortunadament, eh? Que, sí, moltes vegades ens enxampes amb la pretertúlia.
Sí, senyor, eh? És veritat.
Escolta, però no violència soluciona les coses parlant. Això bueno, és la no violència.
Bueno, pues ja en parlarem això del parlar solucionant les coses ja d'una vegada, perquè hi ha temes que també estan pendents de solució. Dolors López, José Luis Osorio, bon Guillermo Orbera, bon Gemma Casal i bon Rosa María Salmerón, gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia. Moltes gràcies.
Doncs apa, nosaltres ja anem directes cap a les dues i tornarem demà a les 12:20 puntuals com sempre, arrere en Copa Lleida, sóc el Ricard Álvarez. I demà estarem a la meitat de la setmana, entre d'altres coses. Parlarem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida, parlarem de bocins d'història, dels nostres carrers, i escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Escolta, acaba de passar un bon dimarts. Fins llavors. Salut. Adéu.